no es dona en el català.
Això què?
Això no ho dic.
En Balear, què
dic? En Balear, en Mallorquí, sí, tenim gallina, balina. Ho pots trobar en comentat, que són els testos, a l'entrada gallina, del mercat de llet. I llavors, una altra cosa, és aquesta, a les conclusions, a les conclusions, aquesta, sí, animar-nos al continu català de la ciutat, si el vostre estudi inclouríeu aquesta mateixa idea ja reflectida en textos fonamentalment del 19, ja estudiada per el govern de sol, entre d'altres. I en cas que no, doncs, en cas que no el tingueu així present, animar-vos-hi. Perquè crec que ho mantenia i volia que aquesta idea, aquest tema, ja ve d'enrere el que fan els nostres pensadors intel·lectuals. M'ha semblat, només aquestes dues coses per l'interès de la vostra exposició. Gràcies.
Moltes gràcies. En el cas de la Lliga, ho miraré, moltes gràcies per la nostra subvenció. En Balear hi ha presència de formes.
Sí que no hi ha cosa de comentar, no? significativa de uma estrutura de uma língua da outra, não? Porque assim, não? Não tem isto, não tem isto.
Ah, estou muito relativo. Também, quando se vai estudar de anatometria, um me pergunta, efetivamente, isso, se é que valor podem ganhar em ter calculado a anatometria do anatomismo a medida de morfologia de léxico, ou exatamente como demostrar que estén dando de la misma velocidad o que no. mostrar que, com diu vostè, aquells elements lingüístics que encara avui en dia continuen atuint-se, no són fàcils. I aleshores, d'alguna manera, el món nostre intenta animar a tots col·lectivament a fer els passos, sense fixar-nos més en quina és la percepció del parlar, en quina és la situació extralingüística. I després, per altra cosa, que quan les coincidències amb l'indicació de la l'anglès, que són moltes, sobretot pràcticament, doncs, efectivament, i també el nom proximal de tot el continu en francès. Per tant, no dic jo ara que la l'anglès no és la llengua occitana, en absolut. Tenim un continu, que tenim el seu continu amb el llengua oficial. Ells també tenen el seu continu cap a les altres realitats romàniques i, efectivament, l'única unitat
ma tanto fino a quel punto da qua di là. E non mi ricordo se ho detto qualcosa.
L'idea della ricezione di un corte di Alonso, che forse era capito un po' nel meditatorio, ho soltanto bene.
Varie volte dice che è dimenticato sul, ma forse più sul lato concreto, sul terreno, le idee forse sono un po' sono conosciute, ma non lavorate sul terreno, non messe al confronto al terreno, che questo vuol dire il suo annuncio che finalmente sono che non hanno stato lavorati con queste, sono rimaste teorie.
Professor Guayer, non ho parlato della nostra cosa.
Sono la nostra cosa di non lasciare le cose. Volevo contare una cosa che ho ricordato nel mio intervento di Giorgio Casale. La prima anedota es que trobo que hi ha investigacions lingüístiques que miren molt poc diferències i no tenen en compte moltes coincidències. Per exemple, hi ha classificacions que posen la senyora Sueca en parlar diferent. Això ho va fixar, l'altre no va fixar. Això que jo he de fer una diferència de 7 quilòmetres. Quina diferència té entre un parlar diu cosa i l'altre diu cosa? Que un parlar diu passejar i l'altre passejar. I al costat d'aquestes dues diferències, quantes coincidències té? Milers i milers. Hi ha la fonètica i hi ha la fonètica. Ara, si les revisions no té sentit. I una altra cosa que volia contar és la següent. Jo tenia 22 anys i en aquella època no tenia professió com a lingüista. Era només una persona compromesa amb el meu dret. I en aquella època vaig fer un viatge a l'Occitània. En aquell viatge a l'Occitània vaig compartir cantants occitans i vaig compartir llibres. Recordo, per exemple, un llibre de narració de John Bundur, o recordo una novel·la grossa de John Bundur també. Jo venia de llegir aquelles novel·les de John Bundur i altres llibres que m'he trobat que vaig fer estudiar 20 o 30 paraules saber que casa, que no sé de les cases, no està. I com hi ha dit o trenta. I una miqueta la flexió de pal, per fer de l'Occitat, que és molt diferent del meu. I amb això vaig decidir que això ara és. Jo que hi vaig dir, que a mi ets una nova llengua. I jo dic, en italià, però quan és en italià no és una nova llengua. El castellà no és una nova llengua. Però el que és obert, és un mundut. Per a mi, jo, amb 22 anys, que si m'identificava, no és una nova llengua.
Jo dic la mateixa experiència, he parlat de València amb occitans de les distintes regions, de totes, de gassons, de negocians, de gent de les balades occitanes en Itàlia, etc. Jo he pogut comunicar, saben les quatre paraules, però això és una qüestió d'acostumar-se a les diferències, també un català oriental resulta, o sobretot els parlants de les illes, resulten també més o menys comprensibles per a valencià i per això que tenim experiència en escoltar les generalitats. Jo sempre penso que, sempre que si no haguem mai escoltat una persona de l'Àfrica Andalús o per exemple una persona de Càdiz, si mai en la televisió haguem escoltat això, segurament en un primer contacte estarem sorpresos i tindrem poc, però a mesura que tenim contacte i anem segurant-nos que al final de l'illa cada volta ens sembla més més pròxim, més comprensible. Per tant, efectivament, a l'escola de l'Occitània hi ha una molt gran proximitat ja d'inici, sobretot per a nosaltres, per als catalanovalencians occidentals. Ells, els occidentals, diuen que els resulta més fàcil comunicar-se amb nosaltres i amb un poc d'experiència encara millor també és el poble que estem.
Més intervencions?
Jo de molt alt,
que resulta la comunicació que he trobat molt interessant i que planteja molts problemes teòrics, més que discussió. Com que ha citat Saussure i aquest fragment en el qual Saussure diu que el que creia la llengua és el primarista, per tant, el lingüista o els lingüistes, jo també començaré parlant de Saussure, però d'una cosa que diu igual, però des d'una perspectiva completament diferent. e un anno un po' più, non sei rimasta sola, perché non lo sei, che si tratta di scuola della grammatica di una lingua, non è scuola di a un punto autoritario, di fare la grammatica di che punto. Che sono venuti da lì, si vuole fare la grammatica completa di una lingua, andrà a una persona, di fare la grammatica della lingua di questa persona. Perché lo stesso si sviluppa, perché se non è più, e si presenta un territorio più alto, l'unica cosa che potrebbe essere quello sono tre linguisti italiani, se si fa i suoi ossos. Ci ha aspettato, proprio perché mi ha aspettato per un studio che si è sono cagliato la realtà, però con che la linguistica dona una prospettiva nuova, la linguistica cosa che fa è posare els mecanismes per crear una idea. Aquesta és una idea que podríem anar endavant i darrere de la història, la teoria molt sovint. Si anem darrere, Dante buscava la llengua en els llocs concrets on se diu que hi ha la llengua. Jo també dic que hi ha la llengua, que és allò que parlem de dades. I diu, però no la trobo, la llengua. Es fa que Sosí no buscava la llengua que parlava la gent. Sosí, ai, que no, Sosí, Dante buscava la llengua. Però es diu, com que no la trobem, investiguem-ho més racionalment i fem-ho. Per tant, està dient que sí, que el que és previ és el tret de lingüístic individual i el que és posterior a la lingüística és la llengua. Aquí hi ha una separació, però que no hauríem de barrejar mai. I a vegades es pot barrejar quan utilitzem massa els trets lingüístics per prendre decisions sobre si hi ha una llengua, si hi ha una llengua, si això és llengua, si això no és, etc. I si anéssim cap al futur, també trobaríem discursos d'aquest reconeixement. Avui està relativament de moda la lingüística que estan impulsant lingüistes del tipus de, per exemple, Maconi a Sud-àfrica, on estan plantejant que a Sud-àfrica no hi ha mai llengües, no hi ha llengües. Hi ha gent que parla i que les llengües de Sud-àfrica són un producte dels, podríem dir, lingüistes o missioners, o lingüistes missioners, perquè no ens podem pas oblidar que una bona part dels lingüistes importants que han entrat sobre la llengua, etc., han sigut missioners. L'últim encara, en Dani Eder, que no li va criticar, que tota la seva teoria sobre el pirata i si hi ha entre possibilitat o no, ve d'aquests 20 anys que ell va ser missioner amb els pirata, per tant, en aquest sentit, el concepte de llengua és un producte absolutament occidental, el nostre. Aleshores, per això, avui també en el nostre món hi ha aquesta baralla considerable entre el que plantegen els internacionistes, tipus Roy Horne, Tuna, Roy Harris, o el mateix Maconi, que és a dir, l'únic que hi ha és tot allò que parla dels individus, tota la resta és el mite de la llengua, és a dir, és que el que Harris és el mite de la llengua, etc. I el que els lingüistes ara dic una de l'anterior normals, també diuen que és l'Orient, que és aquí, que hi ha llengües. Jo penso que el problema és que aquesta doble manera d'afrontar les coses hi és, però hem d'intentar barrejar-ho. És a dir, o som capaços de saber que una llengua és una construcció absolutament artificial, feta a partir de les possibilitats d'una construcció o d'una altra llengua, a partir de el basc, el català i el xinès, no el català, l'adaptació. Però sí a partir de el que es parla a València, el que parla a Catalunya, el que parla a les Illes, o fins i tot el que es parla a València, el que parla a Catalunya, el que parla a les Illes, i el que es parla a una part del món occità. Ho podríem fer. Aleshores, però la qüestió fonamental és que històricament hem fet una altra construcció. No sé de quan, però hem fet una altra, la qual la llengua de les Illes, la llengua de València, la llengua de Catalunya i algunes altres coses es converteixen en una llengua. Ara aquesta llengua, que és una construcció a sota, té els parlants. I els parlants no parlen la llengua, parlen del seu dialecte. La llengua immediatament té un centre, que és la llengua,
llengua estandarditzada, diguem-ho així, i una perifèria que és el que parla tothom. Un centre o molts. El concepte de centre és un concepte que va lligat al poder, qui mana des del centre de definitiva, no sempre està de cap peix. Al segle XVI, XVII, el centre lingüístic, el centre de la llengua catalana, no era només Barcelona, era València. I la gent quan tractava sobre la llengua, l'Empordà, que estava una cosa que és un vinyalant, ho deia, per exemple, Andreu Bosch. La llengua mitjana de Catalunya és la, diu, aquella llengua sàfia que es parla a l'Empordà, era la llengua dolenta. En canvi, la bona era la de València. Després, les coses han canviat i quan s'ha construït el català literari, el català estàndard, als finals del 19, al final del 20, s'ha fet des de Barcelona i els dialectes llunyans del de Barcelona passen a ser els dolents de la pel·lícula. I els pròxims, els bons. És a dir, la llengua de l'Empordà, el de Barcelona és una ciutat, i no sé que sempre una mica de folclore rural al cantó, doncs al voltant de la llengua de Barcelona hi ha la de l'Empordà i de Vic, que són els trucos del català, i aleshores ja els parla de la Girona, o Vic, i els parla malament des de València. Penso que una cosa que s'ha d'intentar és veure de quina manera aquesta mobilitat, veient que el centre és de la llengua i el perifèria són productes històrics, si hi ha manera de resoldre això, que plantejaves de precisament uns que poden sentir-se més bé, més malament en una cosa o en una altra, com a partir de construir una llengua més més assumible emotivament per tots els parlants. Això vol dir assumible per els 5, 6, 7, 8 milions de persones que parlen català, siguin de Menorca, de Mallorca, d'Eivissa, de València, d'Alcanar, d'Alcant o de Girona. Clar, si el català és el que és avui, i només és el que és avui, les escoles són les Girona. I aleshores, quan fem preguntes a Lleida, qui parla de català? Molts contesten, els Girona, els Girona, ai, no és de Lleida, no? I en Girona ni un contestarà dient els que parlen més català és el de Lleida. Però si a Lleida hi hagués una ciutat potent i allà s'hagués construït el català, seria el revés. Però si hi ha que això és contingent, tenim la possibilitat de parlar-ne i resoldre el problema. Si fos un problema biològic o natural, si el català fos allò que biològicament ve determinat per, no sé, per cosa, si fos com una pedra, aleshores no ho podria resoldre. Però la gràcia és aquesta. Les pedres existeixen sense els geòlegs. Si no hi hagués geologia, hi hauria pedres. Les llengües no existeixen sense els lingüistes. Sense els lingüistes no hi hauria llengües. Lingüistes polítics o gent d'aquesta mena. I per tant, això ens dona una facultat extraordinària que és seure'ns i aquell pensa això, i aquell altre pensa això, i aquest ho sent així, i aquest ho sent així, no hi seguem, què volem? Tots junts, però sobrat. Què hi guanyem? Tots junts, doncs mira, 7 milions de van per abans, venen més llibres, tenen més televisions, tenen més ràdios que 2 milions, o que mig milió, que ens farà absolutament un dintre que volem una sola cosa, però si hem de sentir contents, seguem-nos, però aquesta és la qüestió fonamental, seguem-nos i fem-nos sense partir de pors ni prejudicis dels uns contra els altres, que a vegades, estic, però que avui jo penso sincerament que està desaparegut del penso de veritat, jo sóc membre de la Associació Filològica de les Institucions Catalans i demà veurem a la vegada que la veurem en Cinti Garay i ens sonarà molt bé, però la vegada és aquí. I l'any passat aquí era i hi havia en Jordi Calderan i Jordi Martínez i parlàvem d'aquest tema. I en parlàvem sense cap problema, perquè volíem trobar la solució del problema. Aleshores, ja està. Però sempre he pensat que la llengua és això, és els elements lingüístics d'allò que parlem és una altra cosa, però la llengua constructa, la podem... Per això deia que hi ha evolució o revolució. En el cas de les llengües, són revolució. És a dir, algú es reuneix i es deia, va, fes una gramàtica. Bueno, però després ve l'altre i diu, tu, fes un diccionari, i ho diuen a votar. Bueno, ens ho seguim i hi ha un diccionari que fem com fem penso que les coses.
Parlaves de la supervivència de la llengua. tema interessant per parlar-ne, però també poso sobre la taula la consideració que, de fet, tot aquest procés de, que n'has dit d'individuació del català en el valencià, potser ja respon a una estratègia d'intentar assegurar la supervivència de la llengua, d'una part de la llengua. És a dir, que aquesta individuació lingüística de la qual has parlat, de fet, ja és una estratègia per intentar garantir la supervivència de la llengua. És una estratègia de principis del segle XX. Potser s'ha de repensar. En aquesta línia, crec que la bona d'obra, de fet, és justament aquest el sentit de tota aquesta individuació d'una llengua catalana valenciana respecte d'un continuum més ampli, segurament, si les circumstàncies històriques haguessin estat de nosaltres, podria haver estat el bressol d'una llengua, però que no ho ha estat.
Sí, efectivament, el que ja es trenca quan un de l'equip catalans, entre ells Fabra, redacta o publica una declaració que fa una declaració d'independència, i crec que aquí, si no recordo malament, ja es diu que la situació de la llengua en el nord és molt feble, per tant, quasi que és millor anar des del nostre compte. Però, clar, això des de la perspectiva de Catalunya. Però si no s'ho mira des de la perspectiva de València, potser no és suficient per ser clar un poquet més enllà. Abans estàvem parlant amb Anna Bell, que estàvem allà, que explicava que en la Catalunya Occidental es parla que actualment tenen, o alguns d'ells, una valoració negativa de la segona llengua catalana perquè pensen que parlen mal, perquè l'estàndard que emana actualment de Catalunya prové de l'Orient. I clar, pot ser tot això ajuda en el fons en el futur a anar convergint, etc. Però això funciona dins de Catalunya. Tots els papats occidentals de Catalunya poden acabar fent aquesta consciència negativa respecte al seu papà i potser això pot ajudar a anar convergint. Però els parlants de València difícilment guanyaran o adquiriran aquesta consciència de que parlen mal i que el seu estàndard correcte és de Barcelona. Per tant, des del Comitè de València, s'estrategia no ajuda. Jo crec que diria que és tot el contrari. Si el parlant acaba pensant que parla mal, doncs al final no cal que comprenis la llengua. No sé si m'he expressat clarament. M'agradaria fer una cosa sobre Dante, si em permeteu. Els italians són considerats Dante el pare de la llengua italiana. I hi ha monuments de Dante en tot Itàlia. Però en el tractat de Cultura de Poesia, ell en realitat, quan parla de la nostra llengua, ell fa un estudi d'Europa, diu que és la llengua que diem ara l'Europa Germànica, a la dreta estan els grecs, els esclaus perquè no els domina, i després diu la nostra, el nostre idioma, el nostre idioma és el romans. Diu que és el dia de realitat, és el loc, és el sí, és el mi, i a continuació, en la seva cerca de la llengua àudica, de la llengua estàndard, ell diu, jo vaig a concentrar-me en els dialectes italians. I ho argumenta de la manera, diu, perquè són més pròxims al llatí i perquè creuen que ell té els millors poetes. Però el seu objectiu no és crear una llengua estàndard per a l'italià, sinó una llengua àudica per a tot el nostre idioma, o sigui, per a tots els romans. Però ell tria les varietats italianes com a base, igual que els occitans han triat generalment de l'evolució, no? Una varietat concreta. Només m'agradaria recordar això, que un poc Dante és un teòric d'aquesta idea d'una romana que es unia. I de tot això podria continuar parlant després de l'ordinat, però que té el que passa.
Sí, també.
Molt bé. S'ha dit, s'ha sentit molt aquí que les llengües les fan els lingüistes. Jo crec que no podem oblidar que moltes vegades els lingüistes són uns simples servidors del poder polític. No ens pensem que som tan importants. Les llengües les fan els poderosos, abans la feia la noblesa, després la burguesia capitalista, i els lingüistes simplement diem amén, amén. hauríem d'intentar de fer una mica menys. Ja està.
Marcos Tolto, des de la Universitat de Catalunya. M'agraden totes tres les nostres publicacions, en particular una observació, o més o menys una prioritat que correix al tema de la mensa de Anne-Marie Chacon-Seretini, que serà la millor pregunta per fer-la in Italia. Respecto al suo intervento, entrare negli aspetti più tecnici di contenuto anche del linguistico, di teoria linguistica, mi interessava osservare, se ho capito bene, il ruolo dell'Istituto di Filologia di Buenos Aires nel definire una lingua in castellano argentino, no? E quindi il rapporto di nuovo lingua-nazione si chiama anche lingua politica, lingua identità. E l'osservazione che così volevo sottoporre alla sua attenzione e più in generale all'attenzione di quanti noi si riferisce a questo ruolo multidimensionale del castigliano, no? Da una parte chiaramente lingua dell'Argentina, lingua del Sud America e in maniera, mi pare che ci sia anche una tendenza, del castigliano come lingua internazionale. Come se emerge in qualche modo, si relazionano queste diverse dimensioni, per esempio in questa esperienza dell'Istituto di Filologia di Buenos Aires? Diverse cioè evidentemente dal titolo e anche da alcune cose che hanno messo in evidenza questo interesse per la definizione della lingua che si parla in Argentina come lingua argentina. Nello stesso tempo la lingua di riferimento per l'Argentina è una lingua di riferimento per gran parte dell'America Latina. Nel frattempo tra Europa e America Latina coloniali, un po' come per l'inglese e il francese, ma c'è una visione del castigliano come lingua internazionale. Interessava capire come queste diverse dimensioni vengono oppure non vengono affrontate e in quale maniera può esserci coerenza o conflitto, caso siano affrontate, in quelle esperienze di cui invece parlavo.
Io ho studiato la comunicazione e proprio l'inizio dell'istituto. Vuol dire che le condizioni politiche economiche sono tali. Vuol dire che la questione della lingua in Argentina ancora non è divenuta una cosa del governo che arriverà molto più tardi. E le condizioni economiche non sono internazionalizzate, così come verrà molto più tardi con il Mercosur che ha rivoluzionato tutto il lato internazionale. E sì, era proprio l'ultimo elemento è il ruolo delle accademie, che ancora non si sono messe la risoluzione di questa questione, ma se prendiamo la situazione oggi, il discorso si è cambiato, perché si parla ancora della questione della lingua argentina, ma si parla anche di un spagnolo neutro per tutta la comunicazione culturale, e vuol dire che preferiscono per motivi economici fare tradurre le loro
perché tutto a parlare un altro. Discriminatòries, etc. I en relació amb aquesta reflexió penso que l'aportació del professor Renedo pot ser molt important. No oblidem el paper de les actituds, els comportaments, els agents, que no tenen per què ser lingüistes, exemplars. Exemplars i exemplaritzants. O sigui, esperem un futur lingüístic on també aquesta idea, que és molt medieval, sembla, no? Es podria recuperar també per a la projecció de les llengües construïdes. És que també hi hagi agents amb un paper conscient de ser exemples, com ho volia fer per tot els predicadors, per tenir els predicadors. I ja està. Tinc altres connexions molt més estrambòtiques, eh? Però penso que hi havia prou. Sí, gràcies.
Ja està, no?
No, no, si vol fer una reflexió.
Espera.